Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Judit Caselles. L'Audiència de Barcelona dona un mes a l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, per ingressar a la presó. El tribunal ha denegat la petició de suspendre l'execució de la pena de 3 anys de presó per haver ordenat a la policia local la retirada de multes a trànsit a membres de la seva família quan era alcalde. També està condemnat a 16 anys d'inhabilitació. L'exalcalde està condemnat per 2 delictes de tràfic d'influències. I el govern i els comuns acaben de tancar l'acord definitiu que permetrà l'aprovació dels pressupostos per al 2022. Les dues parts han fet públic un document de 17 pàgines que detalla els acords a què han arribat a les últimes setmanes. Entre ells, un increment de 1.000 milions d'euros en habitatge, la reducció de l'IRPF per a les rendes més baixes, un augment de 80 milions d'euros per a la salut mental i els 50 milions d'euros per al dentista públic. Així mateix hi haurà nous impostos mediambientals i sobre productes ultraprocessats. Amb aquest acord definitiu entre el govern i en Comú Podem, el pròxim 23 de desembre el Parlament podrà donar llum verda a l'aprovació definitiva dels pressupostos per al 2022. El comitè científic que assessora el govern proposarà reduir les trobades abans de Nadal davant l'augment de casos de coronavirus. La proposta arriba 2 dies després que el govern català i espanyol descartessin posar mesures més restrictives per Nadal. I en educació, l'exconsellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, creu que fixar un 25% de castellà a les aules no és la solució al model d'escola a Catalunya. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, creu que hauria de ser cada centre qui fixés el percentatge de català i castellà que s'hi hagi de fer.
Què entenc que la normativa ha de fer? Ha de garantir uns mínims, ha de vigilar que aquests mínims, és a dir, que quan s'acabi l'escolarització el domini sigui, i com diu la Milagros, en funció de la realitat de cada centre, que aquell centre hagi de fer el seu projecte i hagi de decidir, escolti, mira, jo faré això, faré això, faré això. Perquè l'objectiu no ha de ser la immersió lingüística. L'objectiu ha de ser que a l'acabar l'escolaritat obligatòria hi hagi un ple domini del català i del castellà i un bon domini d'una tercera llengua.
Segons Ruiz, l'objectiu ha de ser que els nens i nenes acabin l'educació obligatòria amb el ple domini de les dues llengües. I qui també s'ha pronunciat en aquest sentit és l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que no creu que el govern acabi desobeir la sentència judicial sobre el 25% de castellà a les escoles. L'exlíder socialista ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4.
Jo crec que el govern farà això, convocarà manifestacions i farà soroll i retòrica, però no el veig desobeint la sentència.
No?
Però potser, igual m'equivoco, eh?
Vostè va ser
igual molt... m'equivoco, eh?
Montilla, que ha defensat la immersió lingüística, ha dit que el problema del català no és a les escoles i que els tribunals han entrat en un terreny que no haurien d'haver trepitjat mai. I l'Audiència de Lleida ha confirmat la sentència del jutjat penal 3 de Lleida que va condemnar l'exalcalde d'Alcarràs, el Segrià, Miquel Serra, a 3 mesos d'inhabilitació i una multa de 450 euros per un delicte de desobediència per haver facilitat la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 al municipi. Concretament, l'inhabilita pel càrrec d'alcalde per haver cedit al centre cultural Lo Casino i, per tant, haver facilitat la celebració del referèndum al municipi. I atenció, si estan a espera de rebre el pagament d'un ERTO aquest mes de desembre, els treballadors del CPA Barcelona han detectat incidències en el pagament de les prestacions a la demarcació de Barcelona per un problema tècnic en el traspàs de la nova pròrroga dels expedients temporals. Us deixem ara amb la informació esportiva amb Sílvia Muñoz.
Preocupació a les files del Real Madrid per un possible brot de coronavirus que afecta alguns jugadors del primer equip. Ahir el club va confirmar els casos de Modric i Marcelo i avui l'entrenament dels jugadors s'ha hagut de moure a la tarda a 4:45. Just abans se sabran si hi ha més positius dins del club, ja que tota la plantilla, tècnics i empleats, aquest matí s'han fet proves d'antígens i PCRs. En espera de conèixer els resultats, la preocupació és màxima a Valdebebas perquè el Madrid té partit de Lliga aquest diumenge contra el Cádiz. Pel que fa a l'Espanyol, compta enrere per la inauguració de la nova botiga del carrer Balmes de Barcelona. La nova botiga començarà sent un store, però de mica en mica augmentarà les seves funcions i la idea és que s'acabi sent un centre de trobada que inclogui punt d'atenció al soci, actes d'esports i sigui també una seu multidisciplinar que aculli diversos actes. El nou espai obrirà les portes a partir de 6:45 d'aquesta tarda i els 100 primers seguidors que facin una fotografia i la pengin a Twitter rebran una entrada doble per al partit Espanyol-Elx de la propera jornada. I amb motor, l'escuderia Mercedes ha emès un comunicat en què anuncia que no apel·larà al resultat del Gran Premi d'Abu Dhabi de diumenge passat, on es va proclamar campió del món Max Verstappen en detriment de Lewis Hamilton. D'aquesta manera ha felicitat l'holandès pel títol universal. Mercedes va presentar dues protestes després de la carrera en què el cotxe de seguretat va tenir un paper decisiu, una perquè alegava que Verstappen va avançar lleugerament Hamilton en aquest règim de carrera i una altra demanant que es donés per vàlid el resultat de la penúltima volta. Tot i això, l'escuderia britànica escriu en el seu comunicat que dona per bo el resultat.
Tornem a la una amb més notícies.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 12 del matí. Xavi Toscano. Què tal?
Com estàs?
Molt bé. Bon dia.
Bon dia. Escolta, ara estic perduda. Ja no sé si has fet l'informatiu, t'ha tocat a tu o no. Ara t'han lliurat,
avui,
no?
Avui m'he salvat.
Avui t'has salvat, però després a la una te tornem a...
Per no cansar els oients.
No, home, no. Olga Vallejo, tu ets de Fórmula 1 o no?
Mira, vaig tenir una època, de la del Fernando Alonso.
L'època...
M'havia aixecat alguna vegada mirar-ho, que no en tenia res sola a casa mirant-ho, però ho mirava. I sentia aquella emoció de si avançava o no avançava, de què passava, sense saber res de Fórmula 1.
Clar, és que, Olga, has donat en el clau, perquè moltes vegades, Xavi, tu ens ho sabràs dir això, jo sóc seguidora de la Fórmula 1, confesso, potser també en aquella època Fernando Alonso, no?, que ens va com enganxar
vas
tots
començar
més.
Vas començar i t'hi vas quedar.
L'època Fernando Alonso va ser la que més va enganxar els espanyols de la Fórmula 1.
Però encara ha tornat.
Sí.
Per què?
Sí, no? Perquè està el Carlos Sainz Jr., no?, que també no està,
sí,
no?
Sí, és que Carlos Sainz...
Has fet una cara amb la mascareta que he fet un piqué.
No. Ara els dos pilots espanyols que competeixen a Fórmula 1 són Carlos Sainz i Fernando Alonso.
Però deia la Olga això, comentava això, que ella doncs, mirava la Fórmula 1, però clar, sense saber la regla, sense que algú li expliqués, perquè les estratègies que han de seguir els segons, que són bàsics, no?, i que poden capgirar un mundial, sí, sí. Si no t'ho expliquen...
Això ja estic convençut que la majoria de seguidors de Fórmula 1 tampoc ho saben. O sigui, els que són seguidors de Fórmula 1 de diumenge al migdia mirar la cursa i fora per saber
que
com
no
va.
Estàs atent amb els comentaris, perquè si no els comentaristes sí que van donant-te pistes si
exacte.
No en saps.
La gent, també perquè el reglament de Fórmula 1 et varia molt des d'aquella època de Fernando Alonso, que jo et diria crec que va ser 2005-2006. Em fa dubtar, però crec que va ser perquè aquells anys quan Fernando Alonso va guanyar dos mundials seguits i crec recordar, no sé si era 2006-2007 o 2005-2006.
I quin important és també mirar cap al cel, perquè una pluja ben posada pot canviar-ho tot.
Exacte, perquè implica canviar pneumàtics, canviar totes les estratègies de cursa.
I de fet també jo me'n recordo una regla del joc, que ara anem a la secció,
Sí, 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 no, anem comentant.
El tema aquest dels pneumàtics, no?, que per cursa s'han d'utilitzar els tipus de pneumàtics, no?, que marca... Diria, en una mateixa cursa no era algú així? Els de pluja... No, els de pluja no, disculpa.
No, això, és depèn, això ja forma part de l'estratègia d'equip. Jo tampoc sóc un expert en Fórmula 1, però forma part de l'estratègia d'equip que tu pots començar la cursa amb uns pneumàtics tous, amb uns més durs, en funció de com has fet els entrenaments lliures i com t'ha funcionat el cotxe. Varia molt. Crec que està limitat només al canvi de pneumàtics que pots fer, les vegades que entres a repostar i les que no, perquè també l'estratègia també implica la quantitat de litres que tu carregues al cotxe, perquè si el cotxe pesa menys, pesa més...
La part de l'estratègia, no?, dels enginyers, per poder doncs, calcular com seran les voltes.
Ara que dieu els cotxes, el reglament haurà canviat, jo no ho he notat, però sí que si alguna vegada he enganxat alguna cursa, els cotxes, semblant de ciència-ficció, no tenen res a veure, han canviat una barbaritat
els cotxes també
en pocs anys.
Clar,
sí, perquè és això, perquè hi ha tota la mecànica, tota la part d'aerodinàmica dels cotxes, molta més tecnologia, no? En una època en què la tecnologia ha avançat molt, doncs també s'ha notat molt. De fet, conduir un Fórmula 1 seria com jugar a la Play, per exemple, perquè els pilots no tenen pedals, funciona tot a través del volant que tenen i van amb... i condueixen tot amb la mà.
Jo a mi sempre m'he quedat al·lucinada amb el tros de coll que té Fernando Alonso, no? Això també és degut a...
No és per menys.
No? A tot l'entrenament, no?, que estan sotmesos per exercitar sobretot la part del coll.
Exacte, perquè imagina't l'impuls que genera aquell cotxe que pot anar 200 i pico o 300 per hora.
I tira pa'lante.
Has d'estar entrenat.
Anava a dir Xavi Alonso. Ai, Xavi Alonso, mira, sí. Xavi Toscano, no pestanyent.
Xavi Alonso esportista, també.
També. No pestanyent perquè ens parles avui d'aquells detalls, no?, que, com sempre, que van més enllà de la informació esportiva estricta, i avui fèiem aquesta avançada, no?, del món de la Fórmula 1, però de què ens parlaràs concretament?
Parlaré del campió. Diumenge es va proclamar campió del món Max Verstappen, un jove de 24 anys, i avui parlarem de com ha arribat Verstappen a la Fórmula 1 i del mètode gairebé militar que va fer servir el seu pare per convertir el seu fill en pilot estrella de l'automobilisme mundial. Y cuanto más acelero, más
calentito me pongo. Y cuanto más acelero... I què, primer de tot, sempre anem cap als orígens,
sí,
no?
Sí, anem a conèixer la biografia. Verstappen va néixer fa 24 anys a Hassel, a Bèlgica, tot i que ell és nacionalitzat neerlandès, perquè el seu pare va ser un expilot de Fórmula 1, que és Jos Verstappen, que no va arribar a destacar gaire, tot i que va competir més de 100 grans premis i va ser company d'equip de Michael Schumacher, de fet.
Perdona, Bèlgica hi ha, per mi, el millor circuit de tots.
El de Bèlgica no el conec.
El Franz-Francorchamps, no és? Que hi ha aquella part del circuit...
Ho desconec. Oh, veig que segueixes més tu la Fórmula 1 que
no,
jo.
No, perquè diuen que és un dels circuits més divertits perquè hi ha com un tros que és un tobogan. Vull dir que els...
A la velocitat que van és un tobogan.
Tu t'imagines? Van així agafant una esbranzida que van directes cap a Brussel·les. Però sí, diuen que és un dels més divertits.
No hi ha corregut. Ja està, ja. No he tingut l'opció de córrer mai en aquell circuit. Però,
tu ets de córrer o no?
A veure, és que ara, clar, aquí...
Acabes de ser víctima d'una pregunta...
Direm, t'agrada la velocitat?
Alguna multa de radar he pagat.
Acabes de ser víctima ara mateix d'una pregunta random de Mercè Raga, com diria Rafa Sanahuja. Va, tornem al guió.
Alguna multa de radar he pagat, però no va agradar. Però no m'agrada.
No corris, eh? No corris.
I és la figura del pare que ens centrarem avui, perquè és l'home que va aplicar mètodes molt estrictes per aconseguir l'èxit del seu fill, que una mica recorda el que va fer Chicho Lorenzo amb el seu fill Jorge Lorenzo, que va ser un expilot de motos d'aquí, de casa nostra, de fet, que va ser campió del món en 5 ocasions, 2 a Moto2 i 3 a MotoGP. I us preguntareu, doncs, quins eren aquests mètodes. Em porto 3 exemples d'aquests mètodes militars perquè va ser molt estricta, perquè és aquesta l'exemple de com voler convertir el teu fill en el que tu no has pogut ser.
Que passa moltes vegades en altres àmbits, per exemple, la música, el xinès Lang Lang, també, el seu pare el tancava a tocar piano i no el deixava sortir amb 3 anys. Clar, ara és un virtuós, si surt bé... Deus pensar que encara, però entre mig deu haver-hi aquí un patiment, una pressió...
A tu t'agradaria, Olga Vallejo, això, que el teu fill, doncs, continués?
Ai, no, que facin el que vulguin. No, que triïn el que vulguin.
Doncs això, el seu pare era un pilot mitjà, George Verstappen, de fet. Sí, alguns que ens escoltin
és
seguidor de Fórmula 1. El que passa que va estar molt eclipsat pel seu company d'equip, que era Michael Schumacher, en aquella època. Clar. I això és a mitjans dels 90. El pare, la gent que ens escolti que segui la Fórmula 1, va tenir un accident molt important, que és aquell cotxe que es va incendiar en una entrada a boxes, on la benzina, no, el senyor encarregat de la benzina no va encertar, i llavors va ruixar tot el cotxe i es va encendre, i el pare va poder sortir en flames. De fet, si veieu la foto del pare, té mitja cara cremada d'aquell accident que va tenir. Sí, es busca pel... La gent pot buscar per internet accident, George Verstappen, sortirà, que és una imatge típica de la Fórmula 1, del cotxe incendiat als boxes per una mala gestió del canó de benzina que omplia, que repostava el seu vehicle.
Vale, doncs bé, exemples, no?, que ens volies proposar.
Exemples d'aquell mètode que va fer servir amb el seu fill quan ja des de nen, perquè lluny de compaginar estudis amb diversió, el que va decidir el pare va ser pràcticament treure el fill de l'escola i el va centrar en un objectiu, que és convertir-lo en campió de Fórmula 1. Diríem que això li ha sortit bé. Aquest diumenge va complir el primer dels objectius. El primer repte va ser que Max Verstappen, quan era un nen, amb 5-6 anys, conduís un kart després d'haver passat molt fred, amb les mans congelades, pràcticament. El va tenir passant molt fred, el nen es queixava.
O sigui, el deixava fora expressament i quan ja estava glaçat, que veia que ja no podia més, tot això sense anar a l'escola, recordem-ho.
Tot això, pare i fill, amb una furgoneta on hi havia cap de setmana que feia més de 100.000 quilòmetres per portar el fill a competir per Europa, amunt i avall, amb una furgoneta i tal. Doncs el nen, finalment, va deixar el car, va entrar a boxes queixant-se amb el seu pare, i la resposta que va rebre del pare va ser un calla i condueix com a resposta.
Déu-n'hi-do.
Tot això ho expliquen ells mateixos, ells dos ho expliquen en un documental que es va estrenar farà any i mig, que es titula Cueste lo que cueste, on surten els
dos. El pare ho tenia clar, cueste lo que cueste.
Pare i fill. Explicant tots aquests mètodes. Aquest és només un dels exemples, eh? Anem de menys, anem de menys a més. Anem pel següent.
José María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros.
Aquesta selecció musical...
Però, sí. Això és Camela?
No, home, no, això és la Dilla Russa.
Com?
La Dilla Russa. Memorables.
Però
era Kit, no?
Sí, mai tant.
Han fet un remake, no?, del Cotxe Fantàstico.
Exacte. Doncs mira, George Verstappen va seguir tota mena de tècniques amb el seu fill, per exemple. Li prohibia, durant les curses que feien cars, li prohibia avançar en els revolts més senzills que hi havia a les curses, perquè ell mateix, el nen, s'hagués de buscar noves vies i fins i tot el seu pare no va dubtar en alguna ocasió que havia adelantat en alguna de les curses aquestes senzilles, quan el nen acabava la cursa, davant de tot l'equip, pegar-li forts cops al cap, el nen amb el casc posat, i el pare pagant-li.
Ara ja sabem com se li va acudir aquest avançament a l'última volta a Hamilton.
No, el pare ho explica així, que de fet aquests mètodes també el portava molt a... No li explicava els canvis que feien en el cotxe, una mica el que explicava abans de les dinàmiques d'equip. El pare no li explicava els canvis de l'elo que feia o els canvis de pneumàtic i tal, perquè el nen ho detectés només conduïa el cotxe. I, de fet, el propi Verstappen explica, o sigui, el Max, el fill, explica que això, un cop arribat a la Fórmula 1, li ha servit, o sigui, l'equip no fa falta que li expliqui els canvis que fa el cotxe, que ell mateix només conduint-ho
ja
els detecta.
No?
Tot això pels mètodes aquests que va explicar el teu pare. I, a més, que és l'últim exemple que us porto avui, és aquest.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Es mereix llista Spotify, la secció.
Xavi Toscano
sempre relacionat, sempre fiquem unes cançons divertides amb aquesta...
Què? Amb els autos de choque, déu-n'hi-do, una anècdota més de la família Verstappen.
És la més recordada, que va passar després del Mundial de Karting del 2012, dels últims, de fet, que va córrer amb karts ja Verstappen, perquè va ser un pilot molt precoç a la Fórmula 1, de fet, amb només...
Quants anys té ara Verstappen?
24. Només en 15 anys ja va guanyar un gran premi de Fórmula 1. És a dir, és un pilot que ha fet passes de gegant a la Fórmula 1, que és un esport que costa molt arribar-hi, perquè hi arriben molt pocs. Els que hi arriben es mantenen durant molts anys, per tant costa que quedin moltes places lliures, però per tant Verstappen ha sigut sempre un prodigiós d'aquest esport i ha arribat molt fàcilment. Doncs en aquest campionat de kart del 2012, Verstappen estava lluitant per proclamar-se campió del món quan es va precipitar, va cometre un error i es va emportar al rival. El pare va entrar en còlera, va destrossar tot el que hi havia a la furgoneta on viatjaven i fins i tot va obligar el seu fill a anar a recollir ell sol el kart. Va tenir accident i va anar el nen a buscar el car. En el viatge de tornada a casa de més de 1.000 quilòmetres, el pare no va dirigir en cap moment la paraula al seu fill. I quan es van cansar de les excuses del Patrick Max, que li repetia, li explicava que només tenia 14 anys, li explicava com havia passat i havia passat, el pare va parar una benzinera i li va dir: fora, no vull parlar més amb tu, i el va deixar allà tirat a la benzinera, abandonat en una àrea de servei.
Adolescent, allà, sol.
Amb 14 anys.
És que això, Déu, no...
Que és curiós com el pare s'ha esforçat perquè el fill millori com a pilot, però ell com a persona no sembla que...
No, exacte. A mi el que em sorprèn més del cas és que li ha sortit bé perquè el fill s'hagués pogut revelar i dir: mira, a mi això
aquí no
m'interessa, no? Aquí et quedes.
I que devia ser especialment hàbil, que potser el pare ja ho va veure, no? I va dir: bé, doncs ara aquí t'explotarem...
I, de fet, en aquest mateix documental, ja com a anècdota, a part que no forma part de la secció, s'explica que, en un principi, el pare no volia que el nen fos pilot de Fórmula 1. Va ser la mare, que també era molt aficionada a l'automobilisme...
Ara, doncs, no volem conèixer els mètodes de la mare.
Va ser la mare qui va insistir per anar amb el pare de que el nen volia ser pilot de...
I s'ho va prendre seriosament el pare.
I el pare va dir... Pues...
Apareixen els dos parlant junts al documental? I què es desprèn? Hi ha bon rotllo o hi ha certa tensió?
Sí, hi ha bon rotllo. De fet, és molt amb aquests esports... hi ha molt de costum de que els pares, o sobretot més el pare que la mare, estiguin formin part de l'equip,
vinculats, no?
Al Sofia, passen molt a les motos. El pare del Marquès, per exemple, està a tots els grans premis que corren
els
seus
Cervera.
Fills, i aleshores sempre se'ls veu i els enfoquen i tal. Per tant, hi ha com un nucli familiar que forma part de l'equip, aquest del fill, quan corre en un esport.
Quin futur tu li pronostiques a Max Verstappen?
Jo el veig un digne successor de Schumacher a la Fórmula 1. Sí, sí, ho ha demostrat aquest any a les curses. Aquest any ha acabat el Mundial. La pitjor posició que ha fet Verstappen en aquest Mundial ha sigut quedar segon. Totes les carreres, o sigui, ha fet pòdium a tots els grans premis d'aquest any, per tant, això demostra que és un pilot...
Això és molt complicat.
Sí, sí, si l'equip manté la mateixa dinàmica i ell segueix tenint aquestes ganes de guanyar i aquesta bogeria la manté durant uns anys, pensa que és molt jove.
Això és que porta 24, però porta des de ja fa gairebé 20 anys que està fent exactament el mateix.
Per tant, ha entrat un rival molt fort de la Fórmula 1... I a futur, o sigui, viurem bons grans premis en el proper Mundial, que comença el mes de març.
On comença? A Brasil, és? No, o és al final?
No el recordo. Crec que han presentat el calendari provisional, crec que el definitiu encara no està, però normalment el provisional sempre és bastant...
Recordem Max Verstappen per part de Red Bull, Lewis Hamilton, que Lewis Hamilton, per cert, no sé qui ens ho recordava, ahir el van nomenar Sir. no?
De... Sí, surt. Sí, sí. Avui és una avui imatge, dia. Algun diari.
I mira, i de fet ara la Sílvia ens n'ha informat al butlletí de les 12. Mercedes ha tret avui un comunicat on ja accepta la victòria de...
Sí, perquè els hi ha costat, no?
Sí, perquè havien presentat algunes al·legacions, no estaven d'acord amb la sortida que va fer el Sisticar durant la cursa de diumenge, i avui han emès un comunicat i han dit que endavant, que feliciten el campió i que ja es veuran les cares l'any que ve.
Mira, quin mal perdre una mica o què?
M'he tornat a aficionar a la Fórmula 1 a través de... arran de Max Verstappen.
Sí?
Feia uns anys que portava desconnectat. Doncs jo m'hi vaig enganxar a l'època Fernando Alonso, com tothom. Després l'època Hamilton també la vaig seguir bastant. Ara portava uns anys desconnectats, però amb l'arribada de Verstappen m'hi he tornat a enganxar. Així que estic cada diumenge fent el vermut.
Per cert, escolta, ara que has dit de fer el vermut, com tenim la travessa d'aquí, del matí a Ràdio Estel?
Tenim 15 euros pendents d'invertir en la travessa.
Aquí hi ha uns calés que no sabem on estan, Xavi Toscano.
Els porto a la cartera. Estan sota l'ordinador de la redacció.
Ah, molt bé.
Hi ha 15 euros sota la pantalla. Sí, podem jugar aquest cap de setmana.
Va, vinga.
Val? Demà fem una travessa a la redacció. Perquè cap de setmana...
Tu vas proposant resultats i nosaltres... Perfecte, molt bé, sí.
És així, com ho explica l'Ola. Fem la travessa junts, sí, clar.
La travessa és un joc que ja ho té, això. Que és com... Que en vols més, fins que dels 120 euros que vam guanyar, 130... Ja...
Un dia ens retirarem.
Se'n queden res.
Xavi Toscano, una altra pregunta que et fem. Tu tens un record d'aquest 2021 o no? Quin és el millor record que tens?
El millor record del meu del 2021...
Fem una cosa, pensa-te'l, no marxis gaire lluny, ara et deixem perquè vagis a informatius, pensa-te'l després d'escoltar això. Don't cry, snowman. És que entra la CIA, Snowman, és la nostra cançó, per fer-li... Aquest pas a la Marta Hart, que Marta ens estan enviant.
Què tal, Xavi?
Molt bé, Marta.
Aquest record,
sí, t'han tractat bé o no?
Sí, home, aquí sempre.
Sí,
sempre
i he sentit que et donaven uns segons per pensar-te el millor record d'aquest 2021, perquè, Xavi, no sé si ho saps, segurament sí que t'ha arribat perquè és una molt bona notícia, que aquesta, des d'ara i fins a final d'any, sortegem tres entrades dobles per visitar la Basílica de Santa Maria del Mar. Per tant, si tu ens comparteixes el teu millor record d'aquest 2021, entraràs directament al sorteig. Per tant, si et ve de gust...
Doncs mira, el millor record del meu 2021, m'ho vaig passar molt bé, va ser poder tornar a un festival de música aquest estiu.
Ah, veus?
Ai, no seria el Primavera, perquè ara està una mica...
No, va ser el Vida, el Festival Vida de Vilanova.
Van ser dels primers, no?
Va ser el primer, sí. La sensació que hi ha de creuar la porta... Jo hi he anat cada any, des del 2014 que s'hi fa, hi he anat cada any.
Tu ets de Cubelles, no?
Soc de Cubelles i el festival es fa a Vilanova, que és al costat, 3 quilòmetres. Però la sensació que hi ha d'entrar allà en un recinte, per era el primer festival que es feia a peu dret, amb les mateixes... com abans...
Mascareta.
Des d'antígens i mascareta a l'entrada, perquè després a dins del recinte no la portava ningú, també s'ha de dir. Però la sensació aquesta d'entrada, de sentir-te com alliberat, és dels millors records que em queden d'aquest any.
I entrar a Ràdio Estel?
També, evidentment. Però com que aquest va ser previ... Tu m'has dit...
Mira, doncs, també la Júlia és una d'aquestes persones que també ens ha escrit. De fet, és molt joveneta i la podem escoltar, també.
Sisplau.
Hola, em dic Júlia i el meu millor record d'aquest any va ser quan vam fer una cançó amb els meus amics i amigues, companys de classe, per final de curs. Adeu!
Júlia, que maco, no?, aquest record de la Júlia.
Sí, sí, també entra directament al sorteig. I també ens compartien un record també familiar i vinculat també a la descendència. L'escoltem.
Molt bon dia a tots, Ràdio Estel. A veure, l'aconteixement més bo de l'any 2021 ha sigut el naixement del meu net Unai el 19 de novembre. És el més bonic que m'ha pogut passar aquest any. Moltes gràcies.
Jo, avi, encara no sóc, però recordo el naixement dels meus nebots i amb molt
de carinyo
i amb molta emoció i tant. Sí, és un gran moment.
Mira, la meva neboda va néixer en plena pandèmia.
Ah, sí?
A ple confinament va néixer. Jo la meva neboda no la vaig conèixer fins que tenia 3 mesos ja.
La vas conèixer ja de gran.
Exacte. Jo, bueno, ja hi portaré el regal de la comunió.
Això ens marcarà, sens dubte. Sí. Moltíssimes gràcies,
gràcies
també.
Gràcies a la Mercè per compartir-nos aquest record. No tu, Mercè, sinó a la nostra audiència.
A la Mercè,
felicitats.
I tant.
Mercè, àvia.
Que podeu encara compartir amb nosaltres. De fet, Marta, estarem fins a finals d'any, no? Que repartint aquestes entrades dobles.
Exacte.
Recordem que ahir us explicava una mica què consisteixen aquestes visites. Ens explicant des de la Basílica de Santa Maria del Mar, que és impressionant, sí. Perquè puges cap amunt, i veus totes les vistes de Barcelona, de tot Barcelona, i que val molt la pena també endinsar-te, no?, en el món que guarda la Basílica de Santa Maria.
Sí, perquè ho dèiem, no?, que és un dels monuments més visitats de Barcelona, però a vegades que ens oblidem els que hi vivim i passem per davant tantes vegades d'entrar-hi i passejar-nos i gaudir de l'arquitectura gòtica catalana, que és única i meravellosa. Recordeu, si vosaltres també ens voleu compartir el vostre millor record, ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 663 99 30 62. Per tant, us esperem.
Totalment, i ens compartiu doncs aquestes notes de vida, com el festival que va anar el Xavi Tosca, no? I a qui vas veure, per cert?
A qui vaig veure? Molts grups vaig veure.
Quin destaques?
Love of Lesbian, Rigoberta Bandini...
Jo sempre dic que el Xavi Tosca no té pinta de ser un dels membres de Manel.
És veritat.
No? Podria
estar
a la bateria.
Et colarem un ukelele.
Veus? Sí, sí. Veus? Tot encaixa.
Toca la bateria?
No, diu que ho feia.
L'havia tocat en plan aficionat, però m'agradava.
Vinga, doncs nosaltres toquem la bateria.
No m'agrada fer soroll.
Dos quarts, passa un minut, que gairebé de dos quarts d'una ja. Mare meva, és que passa el temps volant. Res, marxem breument a publicitat i a la tornada. Si teniu algun dubte mèdic, ja sabeu, ens el podeu fer arribar amb un correu al matí@radiostel.com.
Ràdio Estel.
Ben bo! Comença el teu Nadal amb l'IVA de regal. Divendres 17 i dissabte 18 de desembre a Caprabo, per una compra mínima de 30 euros, et tornem tot l'IVA de la teva compra amb vals de descompte. I també a capravoacasa.com. Més informació a capravo.com/promocions. Caprabo. Així de bo. Allà sota
una penya... Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa, a olisiurana.com, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Vinga, va, que passen ara mateix 4 minuts de 2:15. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. I què fem ara? Doncs obrim les portes de l'espai més natural d'aquesta casa amb els millors professionals i especialistes mèdics. D'una banda, el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. I ja sabeu que fins a la 1 del migdia ens podeu fer arribar qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs ja sabeu, nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també un correu al matí@radioestel.cat. Dit això, fet aquest recordatori importantíssim, perquè ja sabeu que la vostra participació és vital en aquest espai, donem pas ja al doctor Juan Márquez. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Cómo estamos? Feliz jueves.
Tal, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días.
Buenas tardes, buenos días. Sí, no, a ver, esa es la pregunta de siempre, ¿no, doctor? Cuando a mí me habían dicho lo de buenas tardes cuando ya has comido. Yo no sé muy bien si las reglas del juego, ¿eh?
Yo tampoco las sé muy bien, yo creo que...
O a partir de la una, ¿no? A partir de la una también se suele decir, ¿no? También es buenas tardes.
Sí, aquí nosotros... De los Pirineos para abajo y de la raya de Portugal hacia el este, porque Portugal tiene unas costumbres un poco distintas a nosotros, y yo creo que la una ya es la tarde, pero en Europa en muchos sitios las 12 de la mañana, yo ya te dicen que es por la tarde, 12 del mediodía, ¿no? Te hablan
sí.
De mediodía. Yo qué sé, no sé, yo tampoco he tenido muy claras las porque como pueda soy de comer muy tardío, o sea, bueno, claro, ya. También... Bueno, soy de Madrid, quiero decir que tapas, aperitivo, en fin, prolongación, y de familia extremeña y andaluza, con lo cual es imposible no tener eso arraigado.
Concretar.
No sé, nunca sé decir.
No, es que yo estaba pensando ahora, doctor Márquez.
Creo que hasta ahora es buenos días.
Sí.
Creo que ahora son buenos días.
Son buenos días. Fíjese usted que ahora estaba pensando yo la hora que como, que cada día pues es un mundo, sabe lo que le digo. Igual pues tendría que estar yo diciendo buenos días hasta las 5 de la tarde, porque a veces como a las 5, no se lo pierda. Que yo no sé para temas de salud si es bueno esto que estoy haciendo. Que hago algún día, doctor.
No lo es. O sea, lo más sensato y lo más razonable para la salud es crearle al cuerpo hábitos, igual que en el sueño, igual en las comidas. Exactamente igual, intentar más o menos. Pero vamos, Barcelona, Madrid, ciudades enormes, ciudades grandes, yo creo que es imposible, ¿no? Es que llevamos un ritmo de vida que es el que llevamos y ya está. No, tampoco podemos hacer eso. Eso me retiro al campo. ¿Qué hacer ya? Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, es lo que hay, como usted bien dice. Doctor, venga, vamos a recordar las vías de participación al espacio. Ya sabeu que ens podeu enviar una nota de veu al 663, com sempre, 99-30-62, 663-99-30-62, o un correu al matí@radioestel.cat. Ay, José. Un día le tengo que presentar a José Matosas, que es nuestro técnico, que yo creo que pasó más horas con él, doctor Márquez, que con otra persona.
Bueno, pues bien, cuando queráis, vamos, ¿no? Cuando, a ver si tenemos la oportunidad, hombre.
Un día de conocernos, bueno, José me dice, bueno, no te pases, que no, son tres horas. Oh, pero son tres horas, José, muy intensas, que dan muy, muy mucho de sí, ¿no? Venga, doctor, vamos a, como siempre, estos primeros momentos del espacio en que intentamos dar como una vuelta, ¿no?, a algún tema que tenga que ver con nuestra salud, nuestro bienestar. Y hoy queríamos hablar justamente, doctor, nos vamos a poner serios también, sobre la ansiedad, ¿no?, que genera el coronavirus en algunas personas. De hecho, la pandemia ha tenido un impacto enorme, no solo en la sociedad, sino también en cada individuo que la compone, ¿no? Y la COVID-19, doctor Márquez, claro, podemos decir y constatar, y de todos es sabido, que ha hecho mella, ¿no?, sobre la salud mental de miles y miles de personas. Algo que también podríamos decir que era de esperar, ya que en mayor o menor medida esta pandemia pues ha provocado diferentes experiencias traumáticas, ¿no?, en muchos sentidos. Doctor, ¿cuáles son las principales patologías, ¿no?, derivadas de la COVID? Sería el miedo al contagio, ¿no?, doctor Márquez, la ansiedad ante la incertidumbre, los problemas también de hipocondría, supongo que también lo debe haber visto usted, ¿no?, o el estrés postraumático.
Veo todos.
¿Hay alguno con más intensidad, doctor Márquez?
Bueno, quizá la hipocondría, esa las veo menos. Las veo menos, pero porque dentro del... Más que la hipocondría, la obsesión, ¿no?, porque la hipocondría sería más bien estar acudiendo continuamente al médico a que me hazme un test porque creo que lo he cogido, ¿no? Más es la obsesión de vivir pensando que lo vamos a contagiar, con lo cual ese sale poco, se relaciona poco y viene poco al médico, ¿no? Ese procura evitarme y solo le atiendo por teléfono. Entonces quizá esa es el tipo de paciente que menos veo, pero el resto, es que a ver, que ansiedad, incertidumbre laboral, incertidumbre personal, pérdidas, duelo por culpa de las pérdidas que han sufrido, miedo a la enfermedad, secuelas del COVID persistente, miedo a volverse a contagiar, ¿no? Estos serían los otros. Veo todo eso. Todo eso yo diría que, vamos, te podría decir que diariamente.
Claro, ante esta, digamos, no sé si decirlo así, pero pandemia, ¿no? Esta consecuencia que nos ha dejado también en el campo de la salud mental. De hecho, esta semana ya hemos hablado, doctor Márquez, cómo podemos combatirlo, porque de alguna manera, pues está claro, un paso es hacerlo evidente, ¿no? Y visibilizarlo, ¿no, doctor Márquez?
Sí. O sea, lo mejor es pedir ayuda y lo mejor es intentar... pedir ayuda y visibilizar el problema, ya está. Con eso normalmente es suficiente para empezar. Luego ya veremos a ver cómo lo gestionamos o qué podemos hacer. Pero lo primero es eso. Y luego, pues intentar ofrecer diferentes ayudas, desde la psicología, la psiquiatría, la medicina de familia, y luego con el apoyo de fármacos o no, o de medicina natural o no. Esto va a depender un poco de cada caso.
Claro, y aparte ahora, doctor Márquez, se nos viene ya, claro, todos los encuentros antes de los encuentros de Navidad, ¿no? Y supongo que también desde el sistema sanitario tienen los ojos puestos, ¿no? Si se tiene que poner o implantar más restricciones o no, ¿no? Estamos un poco a la espera.
Pues miedo me da.
Y eso también genera, ¿no? También como una cierta incertidumbre, ¿no? Que no sabes qué tienes que hacer o qué es lo que está bien, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí estamos un poco... Pues estamos un poco peleados, quiero decir, porque yo sí sé lo que creo que habría que hacer, pero quien nos manda, mira, o no se pone de acuerdo. Más que mirar para otro lado, no, está mal dicho, no se pone de acuerdo.
Claro.
Si ellos no se ponen de acuerdo, pues es muy, muy, muy complicado. Yo sé lo que habría que hacer, y lo que habría que hacer es implantar una serie de restricciones, porque me vais a permitir, pero es que va a ser, o sea, quizá yo peco de catastrofista, pero lo que estoy viendo a día de hoy, 16 de diciembre, no me hace pensar que la cosa pueda mejorar. Evidentemente los casos son menos graves, lo son, están requiriendo poca o ninguna hospitalización, sí, pero el problema es que va a llegar un momento que el sistema no los va a poder absorber, sobre todo el sistema primario, la atención primaria, que es donde yo, lo que yo más conozco y donde mejor me manejo. La atención primaria y la urgencia no tengo claro que pueda absorber la cantidad que vamos a tener, porque los pacientes, aunque no haya que hospitalizarlos, hay que atenderlos, hay que diagnosticarlos. Entonces, es ahí donde yo creo que está el problema. Yo, desde luego, sí implantaría ciertas restricciones que tampoco, no estoy diciendo cerrar todo, ni mucho menos, pero sí que concienciaría a la población, o al menos los concienciaría, y no lanzaría el mensaje de no pasa nada, estamos todos vacunados, no, vamos a mantener, por favor, una serie de medidas, no se reúnan en casa más de tantos, no vayan a las cenas de empresa, o por lo menos si son cenas multitudinarias. Bueno,
o que sean al aire libre, no sé, ¿no?
Me valen determinados tipos de...
Pero no, ser un poco conscientes, ¿no?, de la situación en la que estamos.
Eso es, pero es que yo, vamos, yo estoy en el mundo, además de ser médico, y lo que veo a mi alrededor, pues pone los pelos de punta. Entonces yo, pues, hay sitios que respetan muy bien, pero hay otros sitios que... pues que no se está respetando, ni se respetan las distancias, ni se respetan los aforos, ni se respeta nada.
Claro, y de hecho yo entiendo también que deben haber muchos sectores que está muy bien, ¿no?, que se ha de reclamar para acelerar la administración de las terceras dosis, ¿no? Pero hay que hacer algo más, ¿no, doctor?
la responsabilidad individual, si es que ya está. O sea, yo creo que independientemente de las terceras dosis, responsabilidad individual, no puedo, no tengo nada que me garantice el 100%. Evidentemente algo hay que hacer, porque lo que no podemos es seguir ad eternum con mascarilla y ad eternum dejando de vivir, porque para eso pues volvamos a la cueva y punto, pero no es eso. O sea, lo que estamos hablando son de cosas diferentes, pero yo creo que nos tendríamos que poner todos de acuerdo, todos remar en la misma dirección, pero ya sabemos cómo va esto.
Doctor, desde el campo de vista de la medicina natural, ¿podemos ayudar a nuestros oyentes, pues que igual no están pasando por un buen momento, ¿no? Desde estos puntos de ansiedad? Obviamente, el consejo que usted decía, pues ir al médico, ¿no? Identificar lo que nos pasa, pero desde la medicina natural, ¿cómo les podríamos ayudar?
Yo aquí aportaría temple de laboratorios Mind, ¿no? Un complemento magnífico para todos aquellos pacientes que están pasando por problemas de ansiedad, de nerviosismo, de ánimo deprimido, de ánimo bajo. Me parece un complemento absolutamente magnífico para todo ese tipo de paciente que va a hacer que directamente, bueno, pues ayudemos a un control mucho más exhaustivo y mucho mejor de la ansiedad, de la depresión y de este ánimo bajo. Evidentemente yo no les voy a poder devolver al ser querido, ojalá, ni les puedo devolver el trabajo perdido, ni les puedo quitar, bueno, eso a lo mejor sí, la incertidumbre por la pérdida de su trabajo actual o como, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? Va a haber cierres, no va a haber cierres. Me arriesgo con este negocio, no van a cerrarme el bar donde trabajo, no todo este tipo de cosas. Quizás sí podemos hacer que las vean de otra manera, porque ahí Temple puede ayudar muy bien. Una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Venga, pues vamos a recordar, si le parece, los principales ingredientes y también beneficios de Temple de Mind.
La fórmula única natural de Temple de Mind conté grifònia, safrà i vitamina B6, entre altres ingredients. La vitamina B6 contribueix a la funció psicològica normal i també al funcionament normal del sistema nerviós.
Vinga, doncs que seguim avançant aquí l'espai de salut natural per tothom. Doctor, passamos a tratar les consultes que nos han llegado vía email o notas de voz. Vamos con Carla de Girona. Dice, doctor, mi caso me genera ansiedad al ver que el sistema sanitario, se lo estaba escuchando ahora en directo, dice, vuelve a colapsarse debido al incremento de casos por la COVID. Yo sufro una enfermedad crónica y no sé si esta situación puede generar que otro tipo de enfermedades nos volvamos a quedar en vilo.
Vaya pregunta, pero la respuesta, yo, mi opinión es que sí. O sea, ese es uno de los grandes miedos de los médicos. El tener que dejar de atender porque, bueno, no, o sea, nos daría para varios programas hablar la cantidad de patologías que me he encontrado desatendidas después de toda la pandemia y después de todo el confinamiento. Pero niveles insospechados, ¿eh? De enfermedades crónicas. Entonces, mi miedo es que sí, y mi impresión es que sí, que si esto no conseguimos controlarlo, a ver, es verdad que también soy optimista cuando hayan transcurrido un par de semanas o tres después de la Navidad, tampoco vamos a estar así. Evidentemente lo peor lo hemos tenido, estamos pagando esta semana el puente de la Inmaculada y vamos a pagar impepinablemente la Navidad, porque es que no le podemos decir, por mucho que queramos, la gente nos vamos a reunir, es que ya está, no hay más. Entonces lo pagaremos, pero que eso se preocupe, que yo creo, si soy optimista, pues que hacia la tercera semana de enero habremos vuelto a controlar todo y habremos dejado de pagar la factura de lo que ocurra en Navidad. Pero sí que tengo un cierto temor porque ese tipo de pacientes queden desatendidos. Sí, yeah. Sí lo tengo.
Vamos a por otra carta, por otro email, en este caso de Marta, desde Sant Boi de Llobregat. Diu, doctor, también les estaba escuchando ahora en directo, y bien, mi caso, dice usted, lo ha tocado un poco, es el tema de la ansiedad derivada del riesgo a perder mi trabajo. Dice, mi caso concreto es el hecho es que en mi empresa están haciendo recortes en la plantilla y mucho me temo que la siguiente seré yo. ¿Cómo puedo combatir este cuadro de estrés generado por esta situación? No quiero tomarme nada que pueda provocarme adicción.
Yo hablaría aquí clarísimamente de Temple, de Laboratorios Mind, seguro. Temple en cápsulas, una por la mañana y otra por la noche. yo creo que la puede ayudar. Puede ayudarla a sobrellevar esa incertidumbre y a sobrellevar esos problemas. Y yo creo que puede ser magnífico eso. Entonces yo sí que la invito a que lo haga y le invito a que lo pruebe. Una cápsula en la mañana y otra en la noche.
De temple, ¿no, doctor?
Eso es.
Venga, pues vamos a escuchar ahora una nota de voz de una oyente que acabamos de recibir al 663-99-30-62. Ya sabes que ens pots enviar qualsevol dubte mèdic que tinguis a través d'una nota de veu al 663-99-30-62 o també un correu al mati@radioestel.cat. Vamos a escuchar a esta oyente, doctor Márquez. Me dice José que es en catalán, pero yo le ayudo a hacer la traducción.
Fenomenal.
Hola. Bueno, mire, jo sóc una senyora que sóc molt nerviosa i em prenc Coralcast i em va molt bé, de veritat. Però em prenc una pastilla cada dia.
Claro, doctor.
Vale.
Que ha pillado, ¿no? ¿Qué?
Sí, he tenido toma Coralcast, pero que en vez de dos toma una.
Pero, doctor, dice que es una oyente que está muy nerviosa y entiendo que por los nervios se toma Coralcast.
No. Pues entonces no. A ver.
Ella es muy nerviosa, me corrige, José.
Ella es muy nerviosa, sí, eso me había parecido entenderlo, pero no encontraba la relación con el Coralcast, ¿no? Entonces, el Coralcast no es para los nervios, el Coralcast es para la artrosis y
claro.
Eso es el reuma, es otra cosa. Y además el Coralcast no se toma una cápsula, se toman dos. Para los nervios puede tomar Temple de Laboratorios Maen, una cápsula por la mañana y otra por la noche. O sea, sería una buena pauta.
Vale, de acuerdo. Pues entonces para esta oyente, o sea, Coralcast se lo puede tomar, pero claro, le vendrá bien para otras cosas, ¿no? Entiendo, doctor.
El Coralcast, claro, pero es para otras cosas. El Coralcast hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver. Estamos hablando de pues lo que he dicho, artritis, artrosis, reuma, problemas óseos, problemas articulares, pues ahí, para eso es para lo que nos vale.
Venga, pues doctor, aún estamos a tiempo de leer otro correo. Dice, buenos días, doctor Márquez, es Marc de Manresa, desde joven me ha gustado andar por el monte. Allí en Asturias es lo único que se podía hacer cuando me mudé a Manresa. Aprovechaba todos los fines de semana para hacer excursiones a Montserrat, pero con la dichosa pandemia estuve mucho tiempo sin salir de casa y ahora noto que me canso mucho más. Me pesan mucho las piernas y me noto con menos fuerza. Estoy empezando a ir a rehabilitación, pero a mis 73 años creo que me costará recuperar.
Yo creo que aquí
le pesan mucho las piernas, entiendo a Marc, ¿no? Se debe notar débil en este sentido.
Sí, pero yo aquí le diría el Coralcast para reforzar los huesos con calcio, las articulaciones, con el cartílago de tiburón, con el sauce, para intentar mejorar y controlar el dolor si padece dolor. Y yo aquí no tendría dudas, ¿eh? Coralcast en cápsulas a razón de dos diarias, una a mediodía y otra por la noche. Uh-huh.
Pues nada, no, doctor Márquez, como siempre ha sido un placer hablar con usted estos minutos radiofónicos aquí al Matí a Radio Estel. Cuídese muchísimo y nos vamos a escuchar el lunes, doctor. Que pase un buen fin de semana.
Sí, igualmente.
A recargar pilas, doctor.
Sí, lo voy a intentar.
Venga, espero que así sea.
Adiós.
Un abrazo bien fuerte. I bé, a vosaltres que ens esteu escoltant, ja sabeu que ens podeu adquirir els productes de Mind molt fàcilment, o bé en un lloc físic com són els herbolaris, les parafarmàcies i les farmàcies. També pots fer la teva compra al telèfon 669-56-1768, 669-56-1768. En 24 hores tens el producte a casa teva i si dius que ets oient de Ràdio Cel, tindràs un descompte especial en el preu. Et torno a repetir aquest telèfon per fer la teva comanda des de casa, 669-56-1768, 669-56-1768. A més, també pots fer la teva compra online a maen.es. Vinga, doncs nosaltres agafem aire, marxem a publicitat i d'aquí res arriba la freqüència madurada per arribar al punt de la una.
Ràdio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
A
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
No, ara, ara, José, no pateixis. Heu de veure aquesta taula, com està de papers. Marta Jarque, com estàs?
Sí, és allò que tu saps. Clar, quina organització tens, però si ho veus des de fora, dius, però què és aquest desordre, aquesta bogeria?
Posa la música d'anècdotes, José. Posa. Tens? Espera, a veure. Li dono un rest, uns segons.
Ai.
Explico una anècdota.
Va.
Relacionada amb els papers. Ara que estàvem parlant dels papers, que hi ha tot a la taula, però amb els papers...
Mira, ja sona.
Ja està. A meva germana, quan era petita, li preguntaven, i ton pare de què treballa? I ma germana li deia, de papers. Treballa de papers. Perquè, clar, mon pare és igual que jo, saps? O sigui, té tota la taula...
Coberta.
Coberta. Recoberta de papers... I això és un no parar, però saps aquestes persones que tenim el nostre ordre dins del cap?
Clar,
si ens mous un paper ja està, saps?
Sí.
Ara baixaria l'Olga i em diria que t'he deixat aquest paper aquí de... Sort que l'Olga és tot el contrari, és molt ordenada.
Sí.
I posa els números als papers.
Perquè a més quan et toquen una cosa dins del teu desordre,
ja
ho detecta ràpidament. O sigui, des de fora es veu un caos, però tu qualsevol petit canvi el detectes... I sí, no, a mi també em passa això.
Va, moment cuqui del dia, treu José... Posa la freqüència.
Donem per aquí acabada l'anècdota, per tant...
S'ha acabat.
Va, doncs agafo el paper.
Quina és la pregunta?
Doncs mira, avui ho dèiem, no?, en honor a Kun Agüero, un dia com avui, però de l'any 1990, que ja fa dies, d'això debutava amb el primer equip del Barça masculí, un dels grans futbolistes de les darreres dècades i que després va acabar sent entrenador del Barça. La primera pista us la donàvem a primera hora del matí i aquesta és la segona.
Guten Tag, Grüß Gott, Damen und Herren.
Aquest és el protagonista de la nostra freqüència d'avui.
Jo no sabia que havia estat amb ell, O sigui, tu, la pregunta quina és? La pregunta...
Quin és el futbolista doncs, que va debutar amb el Barça l'any 1990? Que a més és políglota, perquè ho dèiem, en la seva carrera d'entrenador ha estat a diferents països i entre d'altres idiomes parla l'alemany, com ara l'escoltàvem saludant amb l'idioma.
Doncs tampoc ho sabia, que...
Sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs escolteu, si sabeu la resposta, ràpidament, Marta, què han de fer?
Doncs mira, ens podeu escriure un WhatsApp al 663 99 30 62 o ens poden escriure un correu al matí, @radioestel.cat.
Tu parles alemany?
Ja.
Va, digues el telèfon en alemany.
663 99 30 62. Segurament el protagonista de la nostra freqüència d'avui ho haurà entès, per tant, potser ell mateix ens pot escriure la resposta.
Home, si ens envia una nota de veu al protagonista de la freqüència...
Tens els ulls molt oberts, en plan, tu has inventat, oi? Dubtant.
Tu has inventat?
No.
Ah, no, a mi m'ha colat, Un accent perfecte. Marta Jarque, que també és molt ordenada. Va, aprofitem també, perquè en la recta final d'aquest programa, ara res, farem una petita aturada, ens posem al dia amb les notícies. Avui ja sabeu que una de les notícies del dia és, sens dubte, doncs, aquest acord que s'ha arribat entre en Comú Podem i també el govern de Catalunya per fer un pas més en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Tot seguit ens amplien la notícia als serveis informatius, però és que a la recta final després parlarem amb Pep Parés, que ens fa molta il·lusió. El podem ja anunciar perquè jo l'acabo de veure, que acaba d'arribar aquí.
Confirma, que avui l'entrevistarem. Perfecte.
Perquè després no hi hagi malentesos, el tenim ja aquí a la casa, parlarem amb ell, Capità Enciam, Oliana Molls i altres grans personatges que han format part doncs, de la nostra adolescència, no, Marta?
Sobretot totalment. Aquests dies mirant els vídeos del Capità Enciam preparant l'entrevista, recordes moments, et venen com en flaixos, no? I de fet, va ser un dels primers referents, com a mínim meu, tot el tema del reciclatge, la sostenibilitat, i feia exemples molt, molt visuals i era molt divertit. I, per cert, un dels membres de l'equip en guarda un VHS, un vídeo dels millors moments, dels greatest hits d'aquest Capità Enciam, quan sembla que li vol demanar que li signi, que li dediqui.
Vinga, doncs sí, vol saber què està fent ara Pep Parés, sobretot repassar la seva gran trajectòria, a una de les cares més conegudes de TV3, sens dubte és la de Pep Parés. Parlarem amb ell d'aquí res, aquí, al matí a Ràdio Estel. L'hem convidat a que se segui al nostre chest long I dir-vos també que si teniu algun record, nosaltres ho anem recordant, perquè volem entregar doncs aquestes entrades dobles per que pugueu conèixer de primera mà i en profunditat la Basílica de la Santa Maria del Mar de Barcelona. Ho teniu molt fàcil, Marta.
Sí, perquè ens heu d'escriure, ens heu de compartir aquests records, ens el podeu compartir per WhatsApp amb una nota de veu al 663-99-30-62. Mira, si us costa una mica fer memòria, doncs només heu d'agafar el telèfon mòbil i mirar les fotos d'aquest 2021 i ja veureu com us venen bons records, que és el que nosaltres us demanem, que ens compartiu per escoltar tots plegats aquí en directe.
Doncs el 663-99-30-62, en la recta final del programa, la Marta doncs ens ensenyarà, no? Mm-hmm. I escoltarem doncs alguns d'aquests records que ens heu enviat per entrar en aquest gran concurs fins a finals d'any, mm-hmm, d'aquestes entrades doble per veure tot Barcelona des del capdamunt de la Basílica Santa Maria del Mar. Aturada, i tornem aquí al Matí a Ràdio Estel. T'esperem.